Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que la primera us hem explicat que el PSOE s'ofereix a ajudar les víctimes d'assetjament sexual de càrrecs del partit i demana disculpes per no haver actuat amb prou contundència fins ara. Això mentre el govern espanyol continua lluitant per desmarcar-se de l'ombra de la corrupció. Avui la Guàrdia Civil ha anat a dos ministeris i també a Correus a demanar informació sobre el cas Leire Díez. També us hem explicat que el Ministeri d'Agricultura ha detectat 3 nous positius de pesta porcina africana a la zona de Cerdanyola del Vallès. Ara ho ampliem. I ens hem fixat en el repunt del consum de ketamina, una droga que es va fer molt popular entre els anys 90 i principis dels 2000 i que té greus conseqüències pel cor, el fetge o els sistemes urinari i sexual. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia, però ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que amb aquests 3 nous positius per pesta porcina africana que ara mencionaves, ja són 16 el nombre de senglars morts per aquesta malaltia confirmats pel Ministeri d'Agricultura, tots però dins el radi de 6 quilòmetres del primer focus a Cerdanyola del Vallès. De moment s'han analitzat 115 exemplars de senglars morts, tant al medi natural com a carreteres o vies del tren. A tot això, els agents rurals han bloquejat 54 passos de fauna a la serra de Collserola i les vies que l'envolten per evitar que els senglars surtin i estenguin la malaltia. Aquest tancament permet impulsar ja les captures d'animals per reduir-ne la població i fer un mostreig sanitari per detectar exemplars malalts. Han detingut el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella a Riudecanyes, al Baix Camp. Els fets van passar al setembre, però fins ara no s'ha descartat la hipòtesi inicial del suïcidi. Anem cap a Tarragona, Manel Sastre.
Bona tarda. El jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut, investigat per homicidi o assassinat. L'home, de 49 anys i parella de la dona, el van detenir els Mossos dimecres. La víctima, de 36 anys, va aparèixer morta el 8 de setembre passat al barranc del Gendre, tocada a la carretera T313, que uneix Riudecanyes i Montbrió del Camp. Inicialment es va pensar en una caiguda accidental o un suïcidi, però l'autòpsia ho va descartar uns dies després, assegurant que hi havia indicis d'una mort criminal. Arran d'aquesta informació, els Mossos d'Esquadra van continuar treballant en el cas i recollint proves que vinculaven amb els fets l'home que s'ha detingut aquesta setmana.
25 persones moren cada dia a Catalunya esperant l'ajuda de la dependència. Són les últimes xifres actualitzades fins l'1 de novembre de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials. Catalunya és el territori amb més persones afectades, més de 7.500, unes dades similars a les de l'any passat. La llista d'espera per la valoració del grau i el pla individual d'atenció s'allarguen actualment més de 9 mesos, però l'ajuda no arriba fins al cap de 2 anys. Ho ha denunciat al Matí de Catalunya Ràdio Imma Gómez, directora tècnica del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat.
Pot arribar a trigar de 9 a 10 mesos per poder fer aquesta entrevista de valoració. Després, 2 mesos més perquè pugui sortir la resolució amb el grau de la dependència i amb els serveis o prestacions a les que té dret aquesta persona. Però és que després l'ajuda pot trigar entre 6 mesos a 2 anys en arribar.
Atenció també avui a això. Fira de Barcelona estudia fer un saló específic sobre habitatge protegit després que The District, la fira del gran capital mobiliari, anunciés que marxa a Madrid. Ens ho amplia en Joan Garcia.
Collboni ha avançat l'interès expressat per promotors per impulsar a Barcelona un saló d'habitatge protegit en consonància amb els interessos de la fira.
Hi ha alguna proposta que ens ha arribat de persones que estan interessades en estudiar la possibilitat que hi hagin salons específics sobre el que fa referència a l'habitatge protegit i a l'habitatge social, perquè, insisteixo, és un sector que des del punt de vista econòmic està a l'alça i que, a més, doncs, té molt recorregut en els propers anys.
L'alcalde ho ha dit a la presentació de resultats de Fira de Barcelona, que ha tancat el 2025 amb 350 milions d'ingressos, un 17% més que el 2024.
Almenys 10 morts i més de 1.000 desplaçats dins la franja de Gaza pel temporal de pluja i fred que greuja la ja fràgil situació dels palestins. Des de dimecres hi ha pluges torrencials que han fet caure diversos edificis. A més, les grans quantitats d'aigua i el fort onatge estan provocant inundacions de les zones de tendes, sobretot del sud de la franja. Segons l'OMS, hi ha almenys 27.000 tendes que han quedat danyades i alerta que la situació pot anar pitjor, entre altres coses, perquè Israel impedeix que hi entri material per extreure aigua o per fer murs de contenció que ajudarien a disminuir el risc. I la Unió Europea aplicarà una taxa de 3 euros als paquets de baix cost que entrin a qualsevol estat dels 27 membres a partir del juliol de l'any que ve. Afectarà tots els paquets que costin menys de 150 euros. És una solució temporal que han acordat avui els ministres de Finances fins que entri en vigor una resolució permanent en aquest sentit.
Passant 5 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida saludem els convidats que ja els tenim aquí a l'estudi.
Catalunya migdia. Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Sabies que, quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Una història commovedora basada en fets reals.
Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
Protagonitzada per Miqui Esparver, Maria Rodríguez Soto, Bruna Cosí, Asier Echeandía i Jordi Sánchez. Frontera, el 12 de desembre als cinemes.
Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
Diputació de Barcelona.
Catalunya migdia.
Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 8:45, Reial Societat Girona.
Els gironins continuen lluitant per sortir de la zona de descens.
Avui, a partir de 8:45, Reial Societat Girona.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés al capdavant i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4 amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia. Bona tarda, Pere.
Què tal? Bona tarda.
La Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el periodista i escriptor Jaume Clotet. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot en ordre.
Molt bé. No us ha agradat que us digui convidats? Estàveu ja criticant o buscant aquí criticar durant la pausa publicitària?
Això el liu.
Ara encara no l'hem saludat, perquè ha d'esperar-se. Ell té patrocinador. Per tant, s'ha d'esperar. Això i encara hi ha, classes.
Jo que sé, abans, xavalín, va.
Que... Com que està també desitjant entrar, va, a veure el patrocinador.
Aquest Nadal, Abacus és més. A les nostres botigues i al web hi trobaràs els millors regals per llegir més, crear més i jugar més. Abacus patrocina aquest espai.
I ara sí, podem saludar i per tant ja pots parlar lliurement. Iu Forn, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vinga, qui volies criticar durant la pausa publicitària? Estaves buscant algun...
No, ningú en particular.
L'actualitat ve farcida, de gent a qui pots criticar. Vull dir que pots triar i remenar.
Entre gent i detinguts, i van passant els detinguts, però bé, tot bé.
Molt bé, escolta'm. Quin tema ens proposes com a dèria del dia avui? A veure...
Doncs mira, avui fem una mica la segona part d'un tema que vau tractar dimecres, que és el tema de la gent, les persones humanes, totes elles, que van aprofitant unes ofertes que per 6.000 euros et donen el viatge, l'estada...
Nit d'hotel, xofer...
Traductor, i per posar-te cabell, per posar-te dents, per arreglar-te els glutis, etc. El que vindria a ser coses de cirurgia estètica. Llavors...
Turisme estètic, en dèiem, i que surt molt car perquè moltes, no totes, però moltes d'aquestes clíniques que rebenten els preus, després el 70% dels cirurgians catalans acaben arreglant alguns dels desastres que es troben fets a l'estranger, i hi ha alguna gent que posa en risc fins i tot la seva vida.
Aquest és el tema, i precisament veu parlar amb un representant dels cirurgians plàstics que deia doncs això, que cada cop veien més passar per davant seu casos, que em van recordar un amic meu que és dentista, que amb ironia deia, quan recordeu aquella època que es muntaven tot d'aquestes fantàstiques clíniques dentals que feien unes ofertes sensacionals i que a meitat de recorregut del que t'arreglaven la boca desapareixien i et deixaven...
Mitja boca bé i mitja boca malament, en teoria.
O ja te la deixaven directament tota malament, doncs aquest amic meu dentista, amb ironia, sempre deia, com més n'hi hagin, millor, perquè tota la gent que li espatllin hauran de venir a mi.
Arreglar-la, molt bé.
Doncs sentint aquest gent que això decideix viatjar a altres països, que a més va ser bastant esfereïdor un dels casos d'una noia que deia que quan va entrar en el quiròfan va dir, jo me'n vaig corrent d'aquí, o sigui, ni mascareta, ni guants... no sé, jo en aquell moment tampoc sé com reaccionaria.
Va tornar amb un xoc sèptic, vull dir que bastant clar. Com a fins i tot a un hospital català després d'haver fet aquest
tractament. Però és possible que jo hagués fet un correjou. És a dir, no. Si tu entres en un quiròfan i veus que no tenen ni mascareta ni guants, no tenien res de res de res, doncs potser en aquell moment m'aixeco de la llitera i dic, miri, em veuen? Doncs ara ja no em veuen, perquè me'n vaig. Bé, doncs em va venir al cap... Una casuística que ha anat succeint al voltant meu, sobretot amb dones, perquè els homes no som gaire de fer això, que és allò que se'n deia fer-se les ungles.
Sí.
Conec diversos casos de dones que els han sortit fongs, que han hagut d'anar al dermatòleg perquè li sortien unes coses estranyíssimes a les ungles. Per què? Perquè no sé si ho sabeu, si aneu pel carrer i veieu totes aquestes grans... establiments que fan ungles, allò que sabia tota la vida, fan ungles, doncs resulta que utilitzen alguns d'ells per poder oferir uns preus assequibles, que és com anar-te a posar cabell o dents al país que sigui, doncs et posen uns productes que sembla ser que algun finalment l'han prohibit, però el cas és que durant molt de temps moltes dones han estat posant uns productes a les ungles que ningú els hi va avisar que eren productes que podien tenir conseqüències. Hi ha moltíssimes dones en aquest moment al nostre país que, si ens esteu sentint dones que us ha passat això, doncs direu, ostres, és veritat, perquè doncs hi ha, sembla ser, uns àcids o uns productes, uns dissolvents que s'utilitzen en la pintura que acaben afectant molt les ungles. I aquest és un tema d'aquells que ha passat absolutament desapercebut, les dones ho pateixen, dic les dones perquè bàsicament són qui es fan les ungles i se les pinten i ha quedat allà.
I és veritat que hi ha una allau de locals d'aquesta mena que estan oferint aquestes ofertes. El Pere Rossinyol t'estava sentint amb un mig somriure no, que perquè... no he sabut interpretar.
No, perquè ho desconec tot sobre aquest món. Més enllà
no t'has fet les ungles.
Més enllà que té ungles.
No, més enllà que crec que la gent jove, parlo per la meva filla, els agrada molt fer-se ells mateixos. No, hi ha uns aparells molt, molt senzills que em sembla que és relativament fàcil de fer, però reia perquè en realitat no sé res de res, no? O sigui que tinc ànsia i moltes ganes d'escoltar els meus companys.
Per il·lusions.
Per il·lusions sí. La meva mare deia una frase que repeteixo sovint a casa meva, en el dia a dia, que és lo barato sale caro.
Sí, clar.
Però, i en el cas d'aquests viatges...
És d'aquelles frases que quan sent els teus pares dius que tu no ho faràs utilitzar, no utilitzaràs mai, i després quan hi ha un moment que et descobreixes a tu mateix repetint les frases que havies sentit a casa
100%. Teva. 100%. Sí. I la meva filla diu el que deia jo quan deia ma mare. O sigui, estem igual, no? Però és veritat, hi ha coses que pots anar a coses més econòmiques, però coses que no te la pots jugar. I la cirurgia estètica en determinats països, on, a més, no només el que dius tu dels quiròfans, sinó que la recuperació es fa a l'habitació de l'hotel, diguem, amb les garanties que això suposa, i hi ha hagut casos greus de seqüeles, doncs amb aquestes coses no s'hi ha de jugar, evidentment.
Ara les al·lusions no són les meves ungles, com podeu comprovar. No tenen coloraines ni coses estranyes.
La gent que està a casa no ho sap, però...
Ens ensenyen les mans. Ens ensenyen les mans a l'Isabel, que volem dir que no les té fetes.
Té 10 dits i les seves corresponents ungles.
No, a veure, de cirurgia estètica tampoc no en puc parlar, diguéssim, però sí que és veritat que si vas a fer-te les ungles i no vas a un lloc que coneguis o el que sigui, de cop i volta et sobta molt, molt, molt algunes pràctiques que dius molt poc higièniques. I llavors dius, bueno, doncs potser ara tinc una urgència i ho faré aquí, però no hi tornaré mai més. I està molt ple d'aquest tipus de llocs, perquè a més, com que són molt transparents, o sigui, acostumen a tenir les vidreres com molt, molt obertes i es veu molt, es veu molt i molt ràpidament que les condicions d'higiene doncs segurament no són les més acceptables. I comences per aquestes coses petites, no? De cada cop i volta et pot sortir un fong a les ungles i has d'acabar anant al metge, però realment si fas l'escala cap a la cirurgia i estètica i totes aquestes qüestions, doncs és evident que, com diu la mare, com és la frase de la mare del Jaume, doncs lo barato sale caro sempre.
No, ningú dona duros a quatre pessetes, que seria una variant.
Efectivament.
Està molt bé, molt correcte. Molt bé.
I tirant més amunt, quan vas a segons quin tipus d'establiments i diu, oferta d'esmorzar, un cafè amb llet i croissant per 1,20 € o 1,50 €, bé, doncs, per poder-te oferir aquest preu, no vol dir que el que t'ofereixin no sigui, que no tingui les garanties de sanitàries corresponents, perquè passen uns controls, però això no vol dir, i potser nutricionalment també, però això no vol dir que el contingut sigui A veure, com ho direm perquè no s'ofengui ningú, sigui correcte des de tots els punts de vista. I ho dic per què? Perquè cada cop, per exemple, des de fa molts anys, cada cop hi ha més gent que és intolerant a la lactosa, cada cop hi ha més gent celíaca, cada cop hi ha més gent que té més intoleràncies alimentàries que venen producte de que es fan servir segons quin tipus de farines, es fan servir segons quin tipus d'elements que no encaixen. Per exemple, en el fuet, jo el dia que vaig descobrir que en el fuet s'hi posa lactosa i vaig entendre per què se n'hi posa, clar, si tu ets intolerant a la lactosa, l'últim que penses és que en el fuet t'hi fotran lactosa. O sigui, és l'últim que penses. Sí. No, però, clar, l'emulsió, no sé què, perquè es conserva. Bé, doncs tot això ha tingut unes conseqüències, que cada cop tenim una població. Això una vegada el Peyu feia, quan feia el programa en aquesta casa, a l'anterior programa, feia una conya, al búnquer, feia una conya que deia, quan hi ha una trobada, que hi ha un cuiner que ha de fer un menú per no sé quantes persones, la gent de més de 50 anys tira, però de menys de 50 hi han 3 que són intolerants a no sé què, 14 que no sé què, i això és fruit de que en els últims anys s'han fet coses molt estranyes amb l'alimentació, que no vol dir que no estigués en condicions, que no passés tots els registres, etcètera, etcètera. Però les coses, no sé, però jo no hi entenc, no s'han fet bé. I no. Poso l'exemple, per acabar, Abel Mariner, que era un savi del món de l'alimentació, que havia estat catedràtic de bromatologia, sempre explicava, quan es van posar de moda els iogurts amb omega-3, iogurts amb omega-3 és la cosa més sana que hi ha al món, i tu, vinga, perquè necessito omega-3. I al principi, el iogurt amb omega-3 tenia gust de peix. Per què? Perquè hi posaven, diguéssim, l'element d'omega-3 que porta el peix. I deia, escolti, si vostè vol omega-3, mengis un iogurt que és saníssim i fotis unes sardines que tenen omega-3 que no se l'acabarà i ja està, i no cal fer invents estranys. Doncs bé, hem començat amb el tema de la cirurgia estètica, el tema de les ungles i hem acabat amb l'alimentació.
Però al final, jo sí que fallen els controls, perquè, per exemple, la Natàlia Ramon, de l'equip del programa, que no sé si està afectada o no per algun centre d'ungles o no, però diu que des de l'1 de setembre del 25, és a dir, des de ja fa gairebé 3 mesos, la Unió Europea ha prohibit l'ús de dues substàncies que són molt habituals en esmalts i pels gels semipermanents, el TPO i un fotoiniciador que suporta l'esmalt sota làmperes LED o de...
Sí, i això algú vigila?
El que vull dir és això, és a dir, que les institucions o les autoritats ja intenten posar-hi algun filtre perquè tot això no passi, però després o no hi ha prou controls, o els que es fan no es fan bé, o la gent va a buscar això, el preu, i per tant va a llocs que no tenen tots els papers en regla, i llavors acaben fent-hi forats en la normativa.
Però hi ha dues coses, eh? Una cosa és el control dels productes que es facin servir i que per investigació o per efectes secundaris posteriors que s'han anat descobrint posteriorment es posen limitacions a algun tipus de productes, o en el mateix cas de l'alimentació. Abans diem, bueno, no hi havia tants intolerants i tot això, doncs probablement perquè hi havia gent que vivia i amb un mal de panxa habitual
sí.
I no hi donava més importància. I una altra cosa és que no es compleixin unes determinades condicions d'higiene a l'hora de realitzar determinades activitats, ja sigui les ungles o ja sigui la cirurgia estètica, diguéssim, o els esmorzars, m'és igual.
Però en el tema de per exemple, de la higiene de segons quins locals, és que només passen per davant i ho amplia els supermercats. Ara hem descobert que hi ha segons quins supermercats que es veu que tenen productes caducats. Escolti, si volen els hi dic jo, eh?
Però és que estem en una societat...
Saps què te vull dir?
Recuperant el tema que fèiem dimecres sobre la gent que va a l'estranger a fer-se operacions estètiques, és que estem en una societat en què la gent contracta aquesta mena d'operacions estètiques via Instagram o via TikTok.
Sí, sí.
Que dius, a veure, és a dir, l'altre dia ho deia, a mi ja em costa a vegades comprar-me una camisa perquè no sé si encertaré la talla o si m'arribarà bé o no. Clar, imagina't contractar una operació.
Ortodòncies contractades per internet, jo no
les he vist.
Perquè també és veritat que ho hem fiat tot a les administracions, no? Quan les persones tenen una certa capacitat de decidir les coses, no? Tu entres en determinats supermercats que només cal entrar i ja veus el que hi ha i com està tot cuidat, i la sensació de que potser no tot està impecablement correcte l'has de tenir tu mateix, no has d'esperar que vingui algú a precintar-t'ho. Per tant, és veritat que avui en dia, sembla que si el govern no actua, tot l'altre és correctíssim, no? I un punt d'iniciativa ciutadana hauria hauria d'haver-hi.
Segur, però alhora també el govern ha d'actuar. I voldria parar-me un segon amb l'exemple de l'alimentació, perquè hem posat moltes coses en diferents, però aquest principi, diguem, de lo barato sale caro, que en català deu ser allò barato, no sé com
allò, no, ningú ven euros a 4 pessetes.
Sí, no sé si... Bueno, podríem ara discutir si és equivalent o no.
Discutem!
A part que hem d'explicar el que és els duros,
les pessetes...
Però, en fi, que en tot cas, en el tema de l'alimentació, jo crec que és un exemple molt bo també, ja no de la higiene, ja del que estem parlant, sinó de les disfuncionalitats que a vegades té el sistema econòmic, que fa que, com que no s'intervé, perquè hi ha la llibertat, el lliure mercat, etcètera, etcètera, resulta que els productes més dolents per la salut i, per tant, amb enormes efectes econòmics per la societat en un futur, efectes econòmics de salut de tot tipus, són els més baratos. I això és una cosa que en economia es podria intervenir perfectament. No pot ser que menjar saludable sigui tan car. O sigui, aplicat a l'alimentació, això ja no és una qüestió només d'higiene, és una qüestió d'un absurd d'un sistema econòmic que no té en compte que s'ha de calcular els efectes econòmics de les coses d'una manera una mica més enllà de què és comprar i vendre, que és el que ensenyen els llibres d'economia més ortodoxos, sinó de que si tu menges porqueria, que és el més barato, perquè només és el que et pots pagar, òbviament això tindrà uns costos econòmics, no només per la teva salut, sinó també per la societat, que t'haurà d'atendre en un futur. Per tant, és un sense sentit.
Passen 6 minuts d'un quart, anem a publicitat. Si no t'acaba de fer el pes als duros a 4 pessetes, sàpiguis que els lingüistes ens diuen que el que és barat surt car és perfectament correcte.
I un altre que he trobat, que és bo i barat s'ha embarallat.
Ah, molt bé, veus? Doncs mira, tens bon trobar.
Sembla del Mario Serra, o que ja fa broma, diguem.
Anava a dir, m'ho diuen pel pinganillo, però llavors haurem de buscar com es diu pinganillo.
Exacte, molt bé, molt bé. Per orellera.
Orellera.
Iufor, gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
Passen 6 minuts d'un quart, una pausa, i de seguida abordem la situació delicadíssima del PSOE, en què pràcticament cada dia li surt un escàndol nou.
Catalunya migdia.
Sí. El que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat, comença a taula. Unes bones costelles de xai, el marís més fresc o tot un jovell camps es gaudeixen més amb bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal. Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal? A la botiga web i app.
El 22.350, el 48.900.
Farta que el 22 de desembre no t'acompanyi la sort? Aquestes festes a Ilerna i surts guanyant.
Més de 30 cicles d'FP online. Més del 90% d'ocupabilitat. I el millor preu garantit.
Descobreix les sorpreses del calendari d'advent d'Ilerna. Matricula't a FP oficial online al febrer. Ilerna.es.
Arriba la venda privada al Corte Inglés amb descomptes de fins a un 30% en una selecció de marques de moda, esports, llenceria per a farmàcia, accessoris, sabateria i llar. Només fins al 15 de desembre, venda privada per compres a la botiga pagant amb la targeta al Corte Inglés o identificant-te amb l'app. I a la web i l'app amb qualsevol mitjà de pagament. Consulten les condicions i les marques que hi participen al Corte Inglés Punès.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Tu vas tornar a començar. Tu vas tornar a començar.
Les cèl·lules canceroses poden aparèixer i proliferar en qualsevol moment. Detectar-ho a temps pot marcar la diferència. El 14 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT pel càncer. Detectem-ho. Arreglem-ho.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Com us deia, el PSOE passa dies ben difícils, assumint mala praxi en els casos d'assetjament sexual dins del propi partit, fent front als suposats casos de corrupció de l'entorn més immediat de Pedro Sánchez, i fins i tot avui amb la Guàrdia Civil demanant documentació en alguns ministeris. Avui, la Unitat Central Operativa, la UCO, de la Guàrdia Civil, ha entrat als ministeris d'Hisenda i de Transició Ecològica, i també a la seu de Correus, a Madrid, per demanar documentació relacionada amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, detinguda abans d'ahir per suposades irregularitats en contractacions públiques. Al final fa tants dies que parlem d'escàndols, de casos, d'embolics, que costa una mica fer-se el mapa de la situació. Per tant, hem demanat a la Natàlia Armó. Natàlia, bona tarda.
Bona tarda.
Fer-nos una mica d'això, mapa, per saber exactament de què estem parlant en tot aquest entramat de causes. Són tres les causes que ara mateix esquitxen el PSOE?
Exacte. Vindrien a ser tres. La primera és la que afecta l'exministre Ábalos, el seu assessor Koldo García, l'empresari Víctor Realdama, tots tres investigats per un possible cas de corrupció en la venda de mascaretes. Aquesta seria la primera i més antiga. La segona, i que va en paral·lel, és la que manté investigat l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per un suposat delicte de pagament de comissions il·legals en la concessió d'obra pública a través de l'empresa Servinavar, relacionada amb el món de la construcció i en la qual, segons la Guàrdia Civil, Cerdán tindria una participació, tot i que ell ho ha negat des del principi. Abans d'ahir, la policia també va detenir en Xon Alonso, empresari, propietari de Servinavar i, per tant, suposat soci de Santos Cerdán. Aquesta seria la segona causa. I encara una tercera trama és la que afecta aquesta que dèiem, la militant Leire Díez i també Vicente Fernández, que va ser president de la CEPI, que és l'empresa pública que participa en empreses que considera estratègiques, com ara Servinavar. Quan Fernández va deixar de presidir la CEPI, casualment va passar a treballar justament a Servinavar. Així que sembla que el que està fent la policia és intentar enllaçar aquestes tres trames, la d'Ábalos i Koldo García, que a través del Ministeri de Transports i Obra Pública presumptament feien les adjudicacions, la de Santos Cerdán, en teoria soci de l'empresa, i aquesta última de Leire Díaz i l'antic president de la CEPIC, que també té relació amb aquesta mateixa empresa, amb Servinavar. Òbviament, falta veure que tot això, efectivament, tingui alguna relació.
Com que la tempesta perfecta que envolta el PSOE no només té a veure amb presumpta corrupció, sinó també un altre front obert són els suposats casos d'assetjament sexual dins del mateix Partit Socialista. Avui, el PSOE ha admès que l'actitud de Paco Salazar, que és el gran assenyalat per aquests casos d'assetjament sexual, és una falta molt greu i acompanyaran les víctimes a la fiscalia si decideixen fer el pas. La direcció del partit ha assumit errors de comunicació per no contactar durant mesos amb les denunciants, però la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, que avui ha aparegut per primera vegada en públic, nega que des del partit s'hagi tapat aquest cas.
Les disculpes en nombre del Partido Socialista y en el mío propio por no haber estado a la altura de lo que necesitaban. Reconocemos abiertamente que se ha fallado en la comunicación con ellas y esto les ha generado dudas legítimas sobre el procedimiento. Nunca debió ser así.
Torró ha anunciat que també obren expedient informatiu a Antonio Hernández, exmà dreta de Salazar, per haver-lo encobert, i també contra l'exsenador Javier Izquierdo, que ahir va deixar per sorpresa tots els càrrecs, no va donar les raons, però informacions periodístiques apunten que també serien casos de, com a mínim, assetjament sexual a companyes. No sé com ho veieu tot plegat, perquè la veritat és que pràcticament cada dia tenim algun ingredient nou en tot aquest embolic que fa que la sensació... Ahir ens explicaven que hi havia al Congrés l'últim ple abans de les vacances de Nadal i que, tot i que el govern va tirar endavant algunes mesures, la sensació dels passadissos era més aviat dels embolics i de final d'etapa.
Jo crec que el terme que fa servir és molt eloqüent i és la sensació, no? O sigui, portem diverses setmanes instal·lats en una mena d'escenografia on efectivament tots els punts es van unint per donar aquesta sensació de final d'etapa. Els jutges de totes aquestes trames que ha relatat la Natàlia, podien aquests dies haver enviat un requeriment a Correus o a les altres empreses per demanar aquesta informació, o podien enviar la policia o la Guàrdia Civil, i sobte per escenificar a l'entrada, no? O sigui, no estàs fent un escorcoll de l'empresa pública, no estàs escorcollant Correus ni estàs escorcollant empreses, sinó que han enviat uns agents a recollir informació. Es podia fer d'una manera o es podia fer d'una altra, i en aquest moment els jutges estan optant per aquesta manera, que és una que genera més... més escenografia, a l'espera efectivament de que aquestes tres causes o aquestes tres trames es puguin vincular o a veure què és el que les pot lligar. El problema és que quan tens tot aquest degoteig constant i li sumes a més tot aquest, l'altre degoteig, no?, de denúncies o acusacions internes, perquè denúncies tampoc no n'hem vist cap, acusacions internes de coses tan sensibles pels socialistes com és l'assetjament sexual, i dic sensibles perquè probablement si Pedro Sánchez en aquest moment és president del govern espanyol és gràcies al vot femení i la defensa que fa del feminisme, doncs la sensació que tens és que estàs efectivament en un final d'etapa i que és igual les coses que, o el raonament que pugui oferir tant el PSOE com el govern espanyol, perquè aquest degoteig és molt, té una força molt, molt més superior a qualsevol petició o plantejament de disculpes que es faci. El tema de la Rebeca Turró com a secretària d'organització fent-ho avui després de 5 mesos, quan ja ho va fer aquest cap de setmana el mateix president del govern espanyol, jo crec que aquí deixen evidències a la secretària d'organització. Si ella mateixa diu que no ha estat a l'alçada, potser el que s'hauria de replantejar és la seva continuïtat en el càrrec, quan sobretot és el president del govern i el secretari general del PSOE el que ha demanat disculpes prèviament.
Sí, jo estic molt d'acord en les dues coses que, dels dos casos que ha parlat la Isabel, no? Crec que la secretària d'organització del PSOE està en una situació totalment insostenible, que la vessant aquesta, diguem, de l'assetjament sexual dintre del PSOE és d'enorme gravetat, perquè és evident que ha actuat molt malament en un tema especialment sensible que se suma a les qüestions que també portava de fàbrica, per dir-ho d'alguna manera, Ábalos, Koldo i companyia, amb aquestes altres causes, i que, per tant, això deixa en aquest partit que feia bandera del feminisme i que fa bandera del feminisme en una situació realment, amb independència de que no caurà per això, deixa molt tocat les seves expectatives amb un tema molt important per ells, en què claríssimament no ha estat a l'alçada amb el cas Salazar i amb aquests altres que estan sortint, però específicament amb el cas Salazar, crec que amb les informacions que tenim no hi ha cap dubte sobre això, no? Respecte a l'altre, també estic molt d'acord en que és d'hora per dir-ho, i fa molt temps que en parlem, però és com a mínim estrany, perquè ara ens comentaves que hi ha tres causes, jo afegiria encara la d'hidrocarburs, i ahir va haver també un escorcoll i detencions a Plus Ultra, que és encara una altra causa, amb un altre jutjat, i per tant estem parlant dels mateixos actors, per exemple, l'Ábalos i el Koldo, jo diria que estan amb totes 5, l'Aldama, o sigui, amb diferents jutges, que en comptes d'unificar, i doncs, tots envien a la Guàrdia Civil a fer escorcolls amb una voluntat, penso jo, propagandística, amb independència del que acabi sortint, que això no ho podem saber encara, o sigui, quan surti, pues ja ho valorarem, però això em recorda també davant de la campanya de l'Artur Mas, perquè això no és de l'any 2010, perdó, del 2012, que es volia fer un escorcoll a Convergència abans de la, just enmig de la campanya electoral, no? Que això al final es va evitar, però sabem que la policia patriòtica ho va intentar. Jo no estic dient que ara la UCO sigui la UCO patriòtica necessàriament, però sí que si analitzem cada un d'aquests casos individualment, a mi em semblen estranys, i si obrim el marc, formen part d'un marc que encara em sembla més estrany. Amb independència, insisteixo, de que quan veiem aquestes causes secretes, aquests informes secrets que no ens ensenyen, doncs llavors, òbviament, doncs els podrem valorar amb més coneixement de causa.
Jo crec que tu no ho pots dir, però jo sí que ho dic. Jo crec que la UCO té una actitud molt sospitosa. De fet, tots els casos que estem veient aquests dies, els de corrupció econòmica, vull dir, semblen gairebé coreografiats, semblen guionats, o sigui, és una cascada constant, totes les peces comencen a quadrar i em costa molt de creure o de pensar que són peces separades que s'estiguin cadascuna tenint vida pròpia. Sembla que hi hagi algú al darrere que tingui un calendari i un guió i que la setge sobre el govern espanyol cada cop és més directa. I en relació a l'altre tema, el de l'assetjament sexual, l'Òscar ha parlat de mala praxi, en el cas del PSOE. I és veritat, i evidentment jo no tinc cap intenció d'exculpar al PSOE, però jo crec que no hi ha cap partit que tingui una bona praxi amb aquest tipus de temes. Vam veure fa uns quants mesos el cas d'Errejón a Sumar. És a dir, jo crec que el problema dels partits és quan fan protocols, que si hi ha casos d'aquests, se'ls analitzen internament els partits polítics en comptes de portar-ho a fiscalia on ho hagin de portar. És a dir, si un partit sap que hi ha un cas d'assetjament a dintre de la seva organització, té un problema, perquè té criptonita. I cada dia que passi, o cada setmana que passi, farà més gran el titular de el tal partit sabia des de fa tants mesos que hi havia aquests casos a dintre. Llavors, és un problema que és del PSOE, evidentment, i a més de molta dimensió, però segurament és un problema que la majoria de partits no han sabut resoldre. Alguns, per cert, per defecte, fent dimitir persones que després no havien fet res. És a dir, jo crec que aquest tema no hi ha mai una solució pràctica ni útil i crec que serà així durant molt de temps. I acabo una reflexió política. Jo crec que s'equivoca també, o potser és el que busca, quan l'altre dia a la sessió de control el president del PP, el senyor Feijó, va fer gran bandera del tema aquest per erosionar, com deia l'Isabel, les bases feministes del PSOE. Jo no crec que ho reculli el PP. El que suposo que deu voler és una desmobilització d'aquest votant. No crec que passin del PSOE a votar PP i altres partits, i menys encara Vox, i menys tenint en compte que qualsevol aliança amb el futur MP passa amb Vox, és el partit més, en aquest sentit, més antifeminista que hi ha. Per tant, suposo que volen desmobilitzar part de les bases del PSOE.
Avui mateix, amb les dades del CIS, al marge de que puguem compartir o no aquest resultat final que dona, que encara situa el PSOE, no sé si són 8 o 9 punts per davant del PP, però sí que en el percentatge, si vas a buscar la intenció de vot per gèneres, no? El PSOE, els resultats electorals de les últimes eleccions generals, tenia un 31%, si no vaig errada, de vot femení, i en canvi en aquest moment estaríem en un 25%. I el PP en perd més també, de vot femení, i Vox no recull tot el que es perd pel camí, de manera que efectivament és un efecte que desmobilitza l'electorat femení davant d'aquesta situació.
A mi em sorprèn la voluntat, és a dir, ja fa mesos que diem, no, Pedro Sánchez està entestat a tirar endavant, a no convocar eleccions, buscant alguna mena de revulsiu, dèiem a l'estiu, quan ja hi va haver un moment en què semblava que era una situació insuperable, i dèiem, no, perquè es confia que a la tardor que hi haurà algun cas de corrupció que arribarà del Partit Popular als jutjats, i per tant buscar algun revulsiu, i en canvi, com més aguanta, més embolics té i més delicada sembla la situació. I entenc que ara mateix no té un panorama com per convocar eleccions, sinó que s'hi veu obligat, però és que no sé si pot aguantar però, molt més.
Però és
no?
Que potser se li complica la situació precisament perquè aguanta.
Clar, sí. Però jo dic que intentant aguantar per trobar un revulsiu, sí. Potser el que està fent és que cada vegada sortim més embolics que encara el sí. Condemnin més.
Però diguem, depèn de quin marc acceptem d'anàlisi, no? O sigui, si creiem que és legítim, hi ha molta gent que hi creu amb l'estat de dret i amb la pulcritud de l'estat de dret des de fa... Jo personalment confesso que crec que en l'última dècada llarga des de que hi va haver el procés i també un intent des de l'esquerra de posar en dubte el règim del 78 en un moment en què s'havia de produir el relleu a la Casa Reial, tot això de la pulcritud de l'estat de dret, doncs jo en aquests moments diguem que ho tinc més entre parèntesi. Si tu creus en l'estat de dret com sempre, com si no hagués passat res, òbviament això fa una situació insostenible. Si creus que tot això agafant-se veritats, mitges veritats, hi ha una operació de conjunt per tombar el govern, doncs, òbviament, canvia completament el marge de com analitzes les coses i llavors no hi ha més remei. L'obligació, diguem, de qui accepta aquest marc és resistir. Resistir, sobretot, quan t'ho permet la llei. Perquè, al final, és que la llei són faves comptades. Aquí es va formar un govern. Un govern que només pot caure, no quan perd la majoria per governar, sinó quan el tomba o perquè ell convoca eleccions o perquè els altres es posen d'acord i el tomben. Per tant, aquest és el marc constitucional que ens hem dotat. Doncs si el govern assumeix aquest marc de que està sent assetjat per terra, mar i aire per tombar-lo a tot preu, posant en risc fins i tot les regles més elementals de l'estat de dret, doncs podrà aguantar el que aguantin els socis. Avui Sumar s'ha posat més dur, òbviament, però pot aguantar fins que no el tombin. I per tant, bé, aquesta és la situació.
Avui es dona la circumstància curiosa de que efectivament Sumar, Yolanda Díaz, demana que hi hagi un canvi profund al govern, quan ella sap positivament que aquest canvi serà bàsicament perquè Pilar Alegria és candidata, serà candidata a Aragó i han convocat eleccions pel mes de febrer.
O sigui, Maria Jesús Montero també.
Maria Jesús Montero està en cua i hi ha tres ministres més en cua de tot això.
Vull dir,
que
és,
era molt fàcil fer avui, no, també la gran escenificació de posar-se, no, de fer un exercici de suposada valentia reclamant una gran reforma del govern quan sap positivament que això ha de passar i passaran les properes setmanes o els propers dies, no? De tota manera, també és curiós de veure com cap d'aquests socis, fins i tot els que han trencat suposadament amb ells, han demanat que es convoquin eleccions.
Cert.
O sigui, no hi ha ningú que estigui en aquest moment demanant que es convoquin eleccions. Sí que és veritat que tots es preparen per quan arribi el moment en mans de Pedro Sánchez, que és, en aquest sentit és absolutament incontrolable a l'hora de prendre aquest tipus de decisions, perquè ningú no quedar-se, diguéssim, lligat de mans i peus al seu costat. El PNB avui està dient que la legislatura està tocada de mort i estan reclamant que abans de final d'any els havien de fer determinats traspassos de l'Estatut de Guernica. Junts per Catalunya avui miraculosament està oferint la mà a Esquerra Republicana per fer més pressió i aconseguir més coses de les que tenien pactades amb el PSOE per Catalunya, i Esquerra Republicana i Bildu, que al final han sigut o es caracteritzen per ser els socis més lleials a Pedro Sánchez, perquè tampoc no tenen altra alternativa que donar suport a Pedro Sánchez, necessiten temps per aconseguir unes cartes electorals que siguin propícies, no? Necessiten uns mesos o unes setmanes perquè es presenti un nou sistema de finançament o perquè s'apliqui definitivament l'amnistia, o sigui que estarien situats en el primer trimestre del proper any. I aquí s'estan movent, no hi ha ningú en aquest moment que estigui demanant eleccions. Es poden fer frases com, per exemple, la que fa Gabriel Rufián, que l'esquerra els pot permetre robar i que aquests casos de corrupció són efectivament un llaç pel govern espanyol, però no hi ha ningú que faci el pas endavant i, a més, fixant la línia vermella en que, mentre no hi hagi un salt en les investigacions que indiquin un finançament irregular del partit, doncs podríem dir que són tot qüestions particulars i estan en aquest escenari.
Jo volia parlar un moment del FIS, que abans l'Isabel ha esmentat.
Avui recordem que ha tornat a donar com a guanyador al PSOE de manera clara amb el 31,4% dels vots. Baixa 1,2 punts respecte de l'última mostra. La distància amb el PP s'escurça, tot i que continua amb aquest avantatge de 9 punts, segons el CIS. Un CIS que es van fer les entrevistes entre l'1 i el 5 de desembre. Per tant, tot just començaven els escàndols, sobretot d'assetjament sexual, però encara no estaven tan extesos com ara.
Sí, jo crec que és un CIS que... Jo crec que no se'l creu gaire gent, començant pel president del govern espanyol, perquè, si no he comptat malament, crec que d'una bona majoria de la investidura de 189 escons, per tant, sorprenentment, li donen una altra opció de governar, i, per tant, coneixent el personatge, si pensés que això és veritat, segurament convocaria eleccions, perquè segurament tot estarà, com deia l'Òscar, cada cop més enrevessat i més complicat, no? Com que crec que no se les creu, aquestes enquestes, perquè la tendència general és una altra, jo crec que s'ha de posar, segons diu el manual de la política, s'ha de posar en moda resistència i aguantar fins al final. Jo recordo que, crec que si no m'equivoco, la Isabel em corregirà, el president de Catalunya que va arribar més dies en el govern va ser el president Montilla, i en part era perquè sabia que anava a perdre, perquè era evident que perdia el segon tripartit, les eleccions que venien, i per tant va dir, bueno, doncs estaré fins l'últim dia...
4 anys i 2 mesos.
I la pròrroga. Va estar fins al final. Esperant què? Que passés alguna cosa...
Que canviés l'escenari.
Que pugui canviar l'escenari, el que sigui. I doncs Pedro Sánchez, com diu correctament el Pere, no se'l pot treure, té aquesta virtut, no se'l pot treure perquè no hi ha una majoria alternativa, per tant, encara li queda... per cert, bastant a corda, i pensa, igual d'aquí un any, d'aquí un mes, d'aquí 3 mesos, passen coses que tomben la situació. Mentrestant, no se'l pot treure.
Deixa'm dos comentaris. Un, òbviament tothom se'n fot del CIS, i a mi també em costa molt de creure aquesta enquesta, però vull recordar que a les últimes eleccions no hi havia cap enquesta que digués que guanyés, excepte el CIS, del qual tothom se'n fotia.
No va guanyar.
Guanyi el que és president del govern.
Sí,
no hi havia cap enquesta que li donava la possibilitat...
Això és una altra cosa, però el CIS deia que el PSOE guanyava. No.
El CIS deia que el PSOE guanyava, però el CIS deia que, per tant, governaria el PSOE. Totes les altres enquestes deien que el PSOE no tenia cap possibilitat de guanyar.
Però va guanyar el PP.
Però això és el de menys.
Totes
les enquestes s'equivocaven, la del CIS es va equivocar una mica menys.
No, perquè és l'única que deia que hi havia una majoria progressista.
Sí, però donava la victòria del PP.
Totes les altres deien una majoria de govern de dretes. I en aquesta donava una majoria de govern, la del CIS, d'esquerres. Que és qui guanya
per
les
tant,
eleccions.
Per tant, sobredimensionava el PSOE i minimitzava la resta de partits de la majoria.
Sí, però d'acord, però és la que es va equivocar menys.
Ja estàs comptant no, PNB, no, PNB no. I Junts en una majoria progressista.
D'esquerres, sí, bueno, sí, acaben una majoria d'esquerres.
Una majoria de govern articulada al voltant del PSOE. És que totes les altres enquestes deien que això era impossible. I no hi havia ningú i sortien sociòlegs tot el dia pontificant que seria la majoria de dretes més llarga, més forta de la història. I tothom se n'enfotia del CIS, totes aquestes enquestes privades que publiquen alguns mitjans privats, i amb això vull fer diferències, no només perquè hi hagi l'Isabel aquí, que és subdirectora de La Vanguardia, no té res a veure les enquestes que publiquen alguns mitjans seriosos d'altres enquestes totalment prospectives per influir l'opinió pública.
Correcte.
De mitjans, o de pseudomitjans, o com en vulguem dir, que són enquestes molt més brutals i burres, per dir-ho d'alguna manera, que les del CIS, que al final és la que més, l'única que preveia que podia guanyar el Pedro Sánchez. Per tant, jo tampoc me la crec, eh? O sigui, a mi també em sembla que no té massa sentit, però seria una mica humil, per part meva, o caut a l'hora de ser molt, molt contundent al respecte. I per tant, bé de saber. I en segon lloc, molt ràpidament, jo crec que per part del Pedro Sánchez hi ha una percepció de que hi ha molta gent, sobretot després de la condemna al fiscal general de l'Estat, que comença a dubtar de que tot això sigui aquesta pulcritud de l'Estat de dret i comença a plantejar-se la hipòtesi de que potser sí que hi ha aquí alguna operació més enllà de l'Estat de dret per tombar el govern, costi el que costi.
Home,
per
bones
tant,
hores, no?
Ja, bueno, sí, però per tant, a la mesura en què hi hagi més gent, si és que és així, però a la mesura en què hi hagi més gent que percep o guanya o creu aquest relat, més possibilitats té el Pedro Sánchez també d'aguantar, no només d'aguantar, sinó de treure millor resultat si s'extén una idea de que hi ha, no et diré un cop d'estat, però una insurrecció per terra, mar i aire que posa en dubte l'estat de dret per tombar aquest govern a qualsevol preu.
Vale, Pere, o sigui, estàs dibuixant un escenari on el govern espanyol està desacreditant les institucions, no?
Ha de les institucions, si de cas, sí, desacrediten sí, soles. El govern espanyol sí, no però, diu res, però, vale, però la gent va veient.
Ha de desacreditar les institucions per acabar de blindar, no? aquest dibuix que fas. Aquí el problema que tens és que, o sigui, amb això que podem compartir, que efectivament allò del, com era, del fango, no?
Sí, la màquina del fango
existeix, que la condemna al fiscal general genera tots els dubtes possibles que pugui haver-hi, perquè pot ser ell el responsable d'una filtració o el seu entorn, bueno, no sabem a qui condemnen, però ell compleix la condemna. I, efectivament, podem entendre o podem acceptar que això existeix, però estem en un moment en què s'estan creant veritables bombolles informatives. O sigui, aquí estem parlant àmpliament de les investigacions policials i de, probablement, les operacions polítiques, no? Però estem creant bombolles informatives on, en una banda, només es parla de les operacions policials i això és una gota malaia que cau sobre el PSOE, i, en l'altra banda, costa molt de fer aquest relat de que això és una operació per fer caure el govern, costi el que costi. Bàsicament, perquè per fer aquest relat el que has de fer és de desprestigiar les institucions de l'Estat, que són les que suposadament et donen a tu també aquesta pàtina, diguéssim, de poder.
Perquè, a més, les dues possibilitats poden conviure.
Sí,
no
sí,
és que una eviti l'altra. És a dir, no vol dir que, com que hi ha una operació per fer caure el govern, vol dir que tots els casos de presumpta corrupció són falsos. I tampoc és veritat que, com que tots els casos de corrupció són falsos, són veritats, no hi ha una operació.
Si no hi hagués,
poden conviure les dues
coses. És allò que diuen, no? Si no hi hagués aigua a la piscina, doncs no ens es queixaria.
És com aquell que es queixa perquè l'han posat una multa a l'autopista perquè anava a 180 i es queixa perquè hi havia un radar. Tu anaves a 180. Si no vas a 180, encara que hi hagi el radar, no t'enxampa.
Exacte. O com diu aquella frase, encara que sigui paranoic, no vol dir que no em persegueixin. Jo crec que això és així. De fet, a l'inici d'aquesta campanya per terra, mar i aire, crec que la va donar el comandant de tot aquest sector, que és el José María Aznar, quan va dir la frase que no s'ha dit mai a cap tertúlia, que és que em puede hacer que haga, que és el mot d'ordre de que tothom comenci, i evidentment tampoc vol dir que tota la judicatura estigui corrompuda, però que hi ha sectors policials, sectors judicials que van amb un objectiu molt clar, em sembla que és evident.
Però deixa'm, no sé si tinc un moment, perquè no és només el PSOE, o sigui, això ho està comprovant, a la meva manera de veure com a mínim, tota aquesta majoria que en algun moment va apostar per aquest govern, perquè a l'Anchón, aquest que han posat a la presó, del Servi Navar, tothom diu que és una persona molt propera al PNB. Mm. Per tant, el PNB també està aquí involucrat. El judici en el, del cas Pujol, jo no posaria exactament en aquesta mateixa... Exactament, però el trobo estranyíssim. Jo no sóc sospitós, diguem. O sigui, moltes de les causes, quan el seu dia, quan jo feia de periodista polític a Catalunya, pues, jo vaig informar tot el que vaig poder de moltes corrupcions associades al govern de Convergència, però no té res a veure amb aquest judici tants anys després que es fa amb voluntat d'escarni, a parer meu, com a mínim, una vegada vista amb molt d'interès una instrucció que, a parer meu, no s'aguanta per enlloc. Per tant, Junts, el PNB, o sigui, això és una qüestió que tots els membres de la majoria de govern, òbviament el PSOE, anar a l'epicentre, però tothom està vivint d'alguna manera en carn pròpia.
D'aquí 11 minuts seran les 4. Fem una pausa, que encara tenim pendent, i després avui ha anat a declarar Joan Laporta, president del Barça, per l'anomenat cas Negreira. No s'ha sortit del guió del que ha estat dient últimament. Ara ho repassem.
Catalunya migdia. Moure't per l'àrea metropolitana de Barcelona mai no ha estat tan fàcil, segur i còmode. Amb el Bicibox pots aparcar la teva bici o patinet a prop de casa, de la feina o del metro.
Tria l'abonament que et vagi millor i mou-te amb llibertat.
Registra't a l'app AMB Bicibox i aparca la bicicleta o el patinet amb seguretat. Àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Catalunya migdia. Aquest Nadal prepara't per llegir més, crear més i jugar més a Abacus. Amb més joguines, llibres i manualitats que mai. A Abacus hi trobaràs els millors regals i idees per a tota la família. Aquest Nadal, Abacus és més.
Si ja tremoles per la llum que consumiràs aquestes festes, passa't a Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Aquestes festes regala una temporada de concerts exclusius al Palau de la Música i a l'Auditori amb BCN Clàssics.
Abonaments especials per gaudir dels millors concerts al millor preu.
Zubin Mehta, Maria Dueñas, Marta Argerich i Charles Dutoit, John Elliot Gardiner, Katia Bonietichvili i molts més.
No t'hi pensis i regala emoció. Més informació a bcnclàssics.cat.
Un disc és una obra d'art total. En Enderroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
Carrefour et porta el millor preu amb els preus imbatibles especial Nadal. Com la costella de porc origen a Espanya, amb un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Fins al 14 de desembre. A Carrefour, el millor Nadal, el millor preu.
Aquest Nadal al Tio no només caga regals, també ofertes increïbles a Nissan. Vine a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya i descobreix condicions especials en la nostra gamma híbrida i elèctrica. Només per temps limitat. Fes que aquestes festes siguin úniques i estrena Nissan. Bon Nadal! Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Aquest diumenge, 14 de desembre, la Marató arrenca al Suplement. A Catalunya, un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer en algun moment de la seva vida. Cap família se n'escapa. Diumenge al matí us esperem al Port de Tarragona per donar impuls a la recerca. Històries humanes, científics, doctors i la música en directe de Blau Mur. Aquest diumenge, esperit de marató amb el Suplement. S'obren els motius.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I a 6 minuts seran les 4 de la tarda. Com us dèiem, Joan Laporta ha declarat aquest matí com a testimoni per l'anomenat cas Negreira al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. Ha hagut de donar explicacions sobre per què va pagar a Negreira en el seu primer mandat com a president del club entre el 2003 i el 2010, tot i que aquella època queda fora de les acusacions perquè ja ha prescrit. Després el Barça va continuar pagant en posteriors mandats. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També Ernesto Valverde i Luis Enrique, exentrenadors, han hagut de declarar per videoconferència. Què han explicat els uns i els altres?
No, bàsicament no pren res, et diria, del que ha explicat Joan Laporta, perquè és el mateix que ha defensat sempre en el cas Negreira, que és que el Barça va pagar per uns informes arbitrals, informes que, segons el club, queden més que acreditats. És veritat que això contradiu una mica el que han explicat tant Valverde com Luis Enrique, que diuen que ells ni els van veure ni en tenen cap mena de constància. Sí que és veritat que Joan Laporta ha dit que ell els ha vist, que en té constància, que no va tenir cap mena de relació personal ni amb Negreira ni amb el seu fill, i en qualsevol cas, el que ha defensat del president, i també ho ha fet davant la jutgessa, és allò del madridisme sociològic, doncs li ha vingut a dir que hi ha una part de tot això, que és perquè el Barça era el millor club del món, el club més admirat, i que per això ara mateix és perseguit.
Els dos entrenadors, com deies, diuen que no els van ensenyar i ningú no els va dir al club que hi havia aquests informes a la seva disposició, tot i que Valverde ha explicat que després, a posteriori, ha conegut que altres clubs sí que
utilitzen. Sí, ha explicat que l'Atlètic de Bilbao tenen aquest tipus d'informes, el que passa és que no els contractaven el vicepresident del comitè tècnic d'àrbitres, sinó que tenien un arbitratge extern que els hi feia aquesta feina. Sí que crec que és important remarcar que avui Joan Laporta no hi ha anat com a president del Barça, del president. Hi ha anat com a president del Barça durant el seu primer mandat, 2003-2010, cosa que queda fora de l'acusació tant de la Fiscalia com de la pròpia jutgessa o d'aquesta instrucció. És a dir, avui Joan Laporta hi ha anat com a testimoni, en la mateixa condició que Luis Enrique i Ernesto Valverde.
No sé com ho veieu tot plegat, perquè és veritat que aquest cas Negreira, és a dir, com a mínim és lleig que el Barça pagués a un vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. També és veritat que els que recordem aquella època d'arbitratges n'hi havia a favor i en contra com hi ha hagut tota la vida. No vas veure un canvi substancial en els arbitratges a favor del Barça.
No, sobretot quan és un procediment judicial, m'agradaria veure en quin lloc concret hi pot haver un dubte al respecte, no? A mi em sona, o sigui, no sé si és lleig o no és lleig. Segurament és lleig. També és lleig que altres clubs com el Madrid tinguin àrbitres que havien prèviament desenvolupat responsabilitats molt importants en un cas de porta giratòria que no se sap en quin moment es comença a fraguar. Per tant, el món del futbol és un món complex, en aquí hi ha una causa penal i, per tant, estaria molt bé saber en quin moment hi va haver una acció que, com a conseqüència de que van estar cobrant aquest àrbitre, doncs van actuar de manera diferent. Sincerament, penso que és una causa que s'està allargant moltíssim i que es fa difícil no veure-hi també algun tipus de biaix en contra del Barça, i que a mi em recorda personalment a coses que succeeixen també en el món de la política, no? Que alguns dels partits que han sigut més corruptes o que han sigut s'escandalitzen amb quatre sobres, el partit que ha donat més sobres, no? Doncs, i aquí, amb més bastant inevitable pensar el mateix.
El tema de la corrupció esportiva, que seria això, d'haver comprat els àrbitres, jo crec que, primer que personalment crec que això no va passar, no va per aquí, però sí que és veritat que és que, a més, fins i tot en aquest cas seria molt difícil de demostrar, perquè el propi Barça t'ho nega i els àrbitres no n'hi ha cap que reconegui haver estat o haver intentat o que hagin intentat subornar-lo. Per tant, això serà... Una altra cosa és el blanqueig de capitals, etc.
O que algú s'hagi embutxacat diners del club. Això
és probable.
Però és que no és només que es pugui demostrar o no, és que és lletíssim. És a dir, hi ha la pròpia sospita de que sempre els arbitratges són qüestionats, no? Especialment amb el Real Madrid, per exemple, només faltaven casos com aquests per acabar d'embolicar la troca i de que hi ha una cosa que hauria de ser tan neta com l'esport i tan ben arbitrada, mai millor dit, l'ombra de la sospita... Ho tapa tot, no? Jo el que no sé és si això es continua fent. M'imagino que ja no es fan aquest tipus de pràctiques, perquè deuen estar prohibides.
La pressió s'exerceix igual.
Ara tens una televisió. Sí,
però no pagues. Ja no pagues.
Algo.
Sí.
És veritat que el fet que fa especialment lletge és que sigui el vicepresident del comitè d'àrbitres. Perquè és veritat que hi ha altres clubs que tenen exàrbitres en què et diuen, escolta, en diumenge xiula aquest àrbitre, compte amb aquest, no li protestis perquè aquest té la targeta fàcil.
Això em sembla bé.
Aquest deixa que juguis i les faltes les pots fer una mica més dures que la meva, perquè aquest no, li costa més ensenyar grogues. Aquests informes poden tenir una certa lògica. Ara, clar, llogues algú que no tingui una incidència directa en els arbitratges, ni que sigui per estalviar-te l'ombra del dubte.
Hem de recordar que tot això ve del 1998, que era, en termes futbolístics, un altre món, una altra època, i vaja, que Espanya és un estat centralista també en matèria futbolística, i sobretot en aquell moment, jo crec que és una evidència, i que el Barça se sentia amb molt menys pes i amb molta menys influència que el seu gran rival, que era el Madrid. I segurament per aquí també anava a buscar aquestes complicitats amb el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
Bueno, també hem de recordar que l'actual president de la federació, quan va prendre possessió, el primer que va dir era que parlaria amb el Real Madrid o amb Florentino perquè estigués tranquils amb els arbitratges. Vull dir que avui dia, fins i tot...
I el president de la Lliga declara que soc madridista reconegut.
La dinàmica, diguéssim, o sigui, posats a que sigui lleig, el que és lleig és l'acusació, però les pràctiques, d'una manera o una altra, es continuen duent a terme.
Bé, doncs veurem què en surt de tot plegat, perquè és veritat, com deia el Pere, que és un cas que s'està allargant moltíssim i que al final acaba amb l'ombra de dubte en què pràcticament cada diumenge hi ha crits contra el Barça fent referència a Enrique Negreira. Ramon Salmurri, gràcies, bona tarda.
Vagi bé.
També Jaume Clotet, Pere Rossinyol i Isabel García Pagant. Gràcies a tots tres. Fins
bona
la pròxima.
Setmana.
A vosaltres. Pràcticament les quatre. Diuen que reapareix Francesc Garriga. Veurem en quina veu, si amb la veu en plena forma o encara tocat per aquesta afonia que l'ha afectat un parell de dies. I si no, els blocs informatius del 3cat Info. Fins dilluns, bon cap de setmana a tothom.